Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell disposa de 39.000 dosis de la vacuna de la grip per afrontar l'epidèmia d'aquest any. La campanya s'ha iniciat aquest dilluns amb l'objectiu de reduir l'impacte del virus, sobre el qual els experts no saben encara quin grau d'incidència tindrà. Carme Barnils, infermera referent de vacunes de l'àrea metropolitana nord de l'ICS, assenyala que hi ha molta gent que cada any espera la vacuna per evitar els contagis.
La vacuna es recomana des de les consultes, però encara i així hi ha molts pacients que ja fa dies que s'han interessat i teníem agendes obertes i s'han començat ja a programar. O sigui, penseu que la campanya de la grip ja fa molts anys que es treballa amb ella i tenim un seguit de pacients ja crònics que durant l'any doncs ja entra dintre de les activitats dels professionals l'avisar-los i el recomanar-los que estiguin alerta i que es programin per la vacunació de la grip.
Per arribar a més població, aquest any s'han incorporat més grups de risc en la campanya de vacunació. D'una banda, els al·lèrgics al gluten, els celíacs, i de l'altra, els nadons prematurs d'entre 6 mesos i 2 anys de vida. El virus de la grip acostuma a propagar-se amb l'arribada del fred a partir de la segona quinzena de desembre. Es tracta d'una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment i que produeix febre alta, tos, mal de cap i malestar general.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
Els detinguts en l'operació Judas que manté els sabadellencs Jordi Ros i Xavi Duc a la presó acusats de terrorisme insisteixen que no tenien cap mena d'explosiu dins de casa seva.
De fet, les últimes informacions aparegudes als mitjans arran de l'aixecament del secret de sumari apuntaven en aquesta direcció, tot i que acusaven els nou detinguts en l'operació de tenir boles de plom com les utilitzades en els aldarulls dels últims dies en resposta a la sentència del procés. David Budria, arrestat el 23 de setembre, però posat en llibertat aquell mateix dia, ho ha negat i diu que no tenen res a amagar. Per això no tenen previst marxar fora.
No tenim res a amagar. De fet, crec que podem lluitar millor des d'aquí. La manera de lluitar i de defensar els nostres companys i nosaltres mateixos és mediatitzar el cas, denunciar totes les vulneracions de drets que s'estan cometent i seguir lluitant contra totes aquestes mentides que volen, no? Que volen tirar-nos a sobre.
En declaracions al Cafè de la Ràdio ha apuntat que malgrat l'aixecament del secret de les actuacions, les defenses dels detinguts encara no hi han tingut accés.
Jornada de vaga als instituts i les universitats per la sentència del procés.
Està convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans que, a banda de les aturades, han impulsat una acampada indefinida a la plaça Universitat. Cristina Cambó, representant del Sindicat de l'Autònoma, ha subratllat que s'han bloquejat les universitats on la direcció no ha volgut negociar, però que aquest no és el cas de la UAB.
En altres universitats s'ha fet, ha sigut perquè no han tingut aquesta opció de primeres de poder negociar amb les institucions.
El Consell de Govern es reunia aquest matí per valorar les demandes del sindicat, entre les quals hi ha una avaluació única, que se suspenguessin les activitats avaluables i que la universitat es posicioni obertament sobre el tema. Pel que fa al seguiment de la vaga, segons Educació, rondaria el 43%.
Òscar Salguero visita avui l'Hotel Suís a partir de les 2. El nadador sabadellenc Plata fa un mes al Mundial de Natació Adaptada de Londres serà un dels principals protagonistes del programa.
A més, també repassarem el dia de tornada a la feina del centre d'esports. El central Aleix Coc acaba de comparèixer en roda de premsa per valorar el partit de diumenge a les 5 contra el seu exequip, el Badalona.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Avui de la mà del Jordi Mateo, molt bon dia.
Hola, bon dia. Estem tenint una jornada amb pocs núvols, però amb una excepció, i és que la depressió central i sobretot el pla de Lleida ens trobem amb estrats baixos que deixen el cel força ennuvolat, fins i tot en alguns casos en forma de boires. A la resta de Catalunya, com dèiem, predomini del sol, però ja amb l'arribada d'alguns intervals de núvols alts per l'oest del territori. Aquests núvols al final del dia es faran més abundants i compactes i sobretot de cara a la propera matinada deixaran el cel cobert o molt ennuvolat a tot Catalunya i fins i tot sobretot amb alguna precipitació feble, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu, i en especial al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Aquests núvols demà al matí aniran minvant, però quedaran restringits a punts del vessant nord del Pirineu i també a punts del quadrant nord-est, on a més s'ajuntaran amb el creixement de nuvolades que de cara a la tarda podrien deixar algun ruixat, fins i tot localment en forma de tempesta. Pel que fa a la temperatura, no esperem grans canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora hi ha cues a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs i també entre Valldaura i Vallcarca en sentit Llobregat. A més, està tallada la Ronda de Dalt a Vallcarca en sentit Besòs per l'incendi d'un vehicle i això provoca aquestes aturades que us comandàvem des d'Esplugues, també en sentit Llobregat. I també per la gent que es mou per Barcelona, reobert el trànsit ja la Ronda Litoral. Això sí, està tallada la sortida 21 en sentit Besòs. Aquesta via presentava afectacions per una manifestació en moviment a l'altura de la sortida de Ciutat Vella. I pel que fa al transport públic, Borja Mariano des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments, a causa de diferents mobilitzacions a la ciutat de Barcelona, diverses línies de bus es veuen afectades. TMB adopta les mesures i el desviament necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat possible a les línies que gestiona. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen amb normalitat, segons informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 7 minuts de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els centres sanitaris sabadellencs ja han encetat en la campanya de prevenció de la grip. Des d'aquest dilluns, els caps de la ciutat i de la seva àrea de referència compten amb 39.000 dosis de la vacuna contra aquest virus. Aquesta xifra correspon a la població de risc, però podria augmentar si hi hagués més demanda. Una situació, però, que no només no s'acostuma a donar, sinó que es tradueix en acabar la campanya amb vacunes als prestatges. Ho apunta Carme Bernils, infermera referent de vacunes de l'àrea metropolitana nord de l'ICS.
Està indicada a partir dels 60 anys, no? I a pacients amb patologia crònica, però fins i tot la persona que en principi no té una patologia crònica per edat també està indicada, no? I a vegades costa una mica arribar en aquests col·lectius, no? Que no tenen o no creuen que la puguin necessitar. Llavors, clar, les previsions en principi són unes de vacuna i a vegades la realitat és que ens en sobra alguna dosi.
Per contra, hi ha molts malalts crònics que ja han inclòs la vacuna de la grip en el seu programa de visites al metge i ja la demanen carent abans que comenci la campanya.
Sí, en tot cas, des de l'ICS volen arribar cada cop a més població i per això cada any augmenten la població de risc. L'any passat s'hi van incorporar les persones amb obesitat i en aquesta ocasió s'hi sumen els celíacs i els infants prematurs d'entre 6 mesos i 2 anys de vida. El cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Valentí Pineda, admet que els casos de grip en nens no acostumen a ser greus, però sí que afecten un gruix important de la població. Són declaracions al programa Al Matí.
La grip amb nens no acostuma a ser greu, no ingressem nens amb grip de forma important, perquè us feu una idea, si nosaltres ingressem entre 100 i 120 casos de virus respiratori sincitial durant una temporada d'hivern, que va d'octubre a novembre fins a gener, febrer, de grip amb nens ingressem 15 o 20 nens, com a molt. La grip es comporta una forma absolutament diferent al virus respiratori sincitial. Afecta molt els nens en número de casos, el nen és el que s'infecta més, però
més
no és que, però són molt més freqüents, va, però no acostuma a ser greu.
De moment, encara no han arribat casos de grip als caps sabadellencs i els professionals admeten que fins que no arribi el fred serà difícil de preveure l'abast de l'epidèmia d'aquest any.
L'arribada de les baixes temperatures també es multipliquen les afectacions a les vies respiratòries entre els més petits. La que porta l'ingrés de més nens a l'Hospital de Sabadell és la bronquiolitis pel virus sincitial, que obliga a ingressar entre 100 i 120 nens afectats entre els mesos d'octubre i febrer.
La bronquiolitis no té vacuna ni una cura, més enllà del tractament dels símptomes. A més, pot ser especialment greu en nens menors de 6 mesos. Pineda apunta quins símptomes han d'estar atents els pares per distingir entre grip, bronquiolitis i un refredat.
És una cosa evolutiva, o sigui, d'alguna manera el refredat a les primeres 48 hores, si m'apures 24 hores, és igual que l'inici d'una grip o que l'inici d'un virus respiratori sincitial. És l'evolució a les 48, 72 hores quan les coses canvien. Un refredat, doncs, és un nen amb mucositat, amb mal de coll, amb tos, amb estornuts, amb fatiga, amb dolors musculars, mal de cap a vegades, si és un nen més gran t'ho pot dir, si és petit no, perquè és irritable, té prou, i els ulls plorosos, i això pot ser l'inici d'una grip, pot ser l'inici d'un virus respiratori sincitial, i són els símptomes típics d'un refredat.
Tot i això, Pineda reconeix que la mortalitat per bronquiolitis al nostre país és pràcticament nula.
Van bé, milloren gairebé tots. Tercer, quart dia, la majoria d'hospitals tenen estades mitjanes de bronquiolitis de 4 a 5 dies de vida, alguns 6, depèn, varia sobre això, i rarament, en principi, és més llarg que això. Hi ha aquests casos puntuals de cures intensives, de nens molt petits, que han necessitat ventilació no invasora, però de cures intensives, i aquests només estan alguns dies més. Cal dir, per no alarmar la gent, i això és una pregunta que es fa sovint, que la mortalitat de bronquiolitis en hospitals on tenen cures intensives, o sigui que tu tens una red hospitalària com la que tenim nosaltres a Catalunya, pues la mortalitat de bronquiolitis és gairebé de zero.
Per prevenir la bronquiolitis, des del Taulí recomanen evitar que el nen tingui contacte amb altres infants de la mateixa edat en època de virus i netejar-se les mans amb freqüència.
Notícies migdia.
Deixem de banda aquest tema i n'abordem d'altres. Ja fa 37 dies que dos sabadellencs van ser empresonats acusats de terrorisme arran de l'operació Judes. Avui familiars dels empresonats i els dos altres sabadellencs que van ser detinguts i posats en llibertat han conversat al programa El Cafè de la Ràdio. Denuncien irregularitats en les detencions, incongruències en els empresonaments i la voluntat de dividir-los i enfrontar-los. Per contra, afirmen que cada dia estan més units i que no se'ls acaben les ganes de defensar els seus familiars. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. En Xavi Duch i el Jordi Ros van ser detinguts el 23 de setembre passat. El David Budria i la Clara Barreno van ser detinguts, però posats en llibertat. Són quatre sabadellencs dels nou CDRs encausats en aquesta operació en què se'ls acusa de terrorisme, tinença de material per fabricar explosius i estralls. Cadascun d'ells està tenint un tracte diferent, cosa que els familiars consideren que s'està fent per dividir-los. David Budria en feia aquesta anàlisi.
Si el que volien aconseguir era, no, que ens trenquéssim les famílies o que ens poséssim, han aconseguit tot el contrari. Estem més unides que mai, estem més fortes que mai, i sabem que tot això és part del seu muntatge i de la seva lírica i retòrica, no? O sigui que a partir d'allà és combatre'l i desmentir totes les mentides que ells van dient del cas, no?
A part d'això, des del primer dia denuncien irregularitats en les detencions, com ara que alguns d'ells no van rebre assistència judicial fins al cap de 5 o 23 dies, que alguns advocats d'ofici se'ls van imposar, o fins i tot tortures psicològiques. David Ros és l'oncle del Jordi.
Els advocats d'ofici, pel que hem pogut entendre, van ser imposats amb enganys, sinó amb coaccions. I per tant, és des del moment en què els detenen fins al moment que entren a la presó, tot el procés està plegat d'irregularitats i les paraules coaccions és les més fines que podem dir. I sabem que amb tècniques molt modernes s'han fet tortura psicològica, per descomptat.
Fa uns dies la premsa informava que s'havia aixecat el secret de sumari, però de moment els advocats encara no han tingut accés, ja que els diuen que hi ha problemes informàtics per enviar-los el text. Per això critiquen que de fet encara no saben els fets pels quals se'ls acusa. En canvi, els dos sabadellencs estan en règim d'aïllament, que només s'apliquen als casos més greus. Fins divendres passat, l'Anna Bala, parella del Xavi Duch, no va poder parlar amb ell.
Bueno, la veritat és que va ser una visita bastant emotiva, no? Entre llàgrimes Vam poder parlar de moltes coses, tenia moltes ganes de dir-nos coses tots dos i, bueno, el vaig veure bé. Està en condicions, bueno, doncs no té aigua calenta i les 4 hores que pot sortir doncs aprofita per moure's, fer gimnàs, amb els companys fan un entreno i les altres 20 doncs està tancat a dins la cel·la, llegeix molt, s'està deixant la vista i ens va enviar una abraçada molt gran per cadascú dels veïns i les veïnes de Sabadell.
El grup de suport als detinguts també ha aprofitat els micròfons de Ràdio Sabadell per demanar una trobada formal amb l'alcaldessa Marta Ferrés i expressar-li com viuen les famílies al cas.
I aquesta nit hi ha una nova mobilització a Sabadell. Sortirà de 7:45 de la plaça de l'Ajuntament per acabar davant de la comissaria de la Policia Nacional.
Està convocada per la delegació de Poble Lliure a la comarca. La manifestació és per demanar que les forces forces policials se'n vagin de Catalunya. Els organitzadors proposen portar neguets de goma, flotadors i globus com a referència al moviment Tsunami Democràtic.
Encara sobre mobilitzacions, Podem, Esquerra, Junts per Sabadell i la Crida han rebutjat una moció de Ciutadans per condemnar la violència en democràcia.
La formació taronja demanava condemnar els actes vandàlics duts a terme a la ciutat l'última setmana per part de manifestants violents, diuen textualment, i la iniciativa també rebutjava l'assetjament que diuen que estan patint la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra.
I la vaga d'estudiants convocada per avui i demà als instituts està tenint un seguiment que frega el 43% als centres del Vallès Occidental, segons dades del Departament d'Educació. A les universitats la vaga és indefinida en aquests moments. Està reunit a la Universitat Autònoma de Barcelona el seu Consell de Govern per posar damunt la taula possibles mesures que permetin la flexibilització de l'avaluació docent. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La vaga universitària està convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Cristina Cambó, membre del SEC de la UAB, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta casa quines són les seves demandes.
Les demandes que posem bàsicament és que s'aprovi l'avaluació única, que suspenguin les activitats avaluables i que la universitat prengui un posicionament clar respecte a la situació actual. A més, convoquem la vaga per tal que totes les estudiants puguin mobilitzar-se a Barcelona. I entenem que perquè això sigui possible no poden haver-hi repercussions acadèmiques.
La vaga està motivada per la sentència del procés i contra la repressió i es manté de manera indefinida per adaptar-se a les mobilitzacions en curs. Cambó diu que les universitats que s'ha accedit a negociar no s'ha aturat el normal funcionament docent, si en canvi en aquelles on no s'hi han avingut.
A Barcelona, una quarantena de tendes de campanya ocupen des de primera hora la plaça Universitat, Pau.
Uns 200 estudiants han començat una acampada indefinida per reclamar que se'ls torni, diuen, tot el que se'ls ha pres. Es defineixen com la generació 14 d'octubre i reclamen responsabilitats als representants polítics per garantir un futur digne. En un manifest, els joves expliquen que són una generació sense futur i de la precarietat. Critiquen que no tenen accés a l'habitatge, denuncien l'emergència climàtica i consideren que els han robat els drets socials i laborals més bàsics.
El secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, creu que la vaga d'estudiants convocada els darrers dies a les universitats no és excepcional, com sí que considera que ho és la situació del país.
No és diferent d'altres convocatòries que hi ha hagut en el passat o d'algunes altres que han generat acampades dins de la pròpia universitat, que també van generar incomoditats en aquells que no participaven d'aquell moviment. Per tant, el que vull dir és que el que estem vivint aquí, primer, té un seguiment minoritari, i segon, no és excepcional. El que és excepcional és la situació que viu el país.
Grau recorda que en altres ocasions i per altres causes s'han produït mobilitzacions similars i defensa les decisions dels rectors sempre que garanteixin el dret tant dels qui secunden la vaga com dels qui volen anar a classe. Pel que fa al manifest que han anat aprovant els claustres contra la sentència de l'1 d'octubre, Grau els felicita per un exercici de decisió i discussió democràtica. Per Grau ara es pot saber la posició de la comunitat universitària i anima a fer-ho en altres qüestions per fer valer el seu paper de referent en el que interessa la societat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Esquerra Republicana presentarà una moció perquè es construeixi un nou skatepark al Parc Catalunya. El grup municipal ha estat treballant en la redacció del text amb el col·lectiu Skatepark Sabadell, que fa mesos que denuncia el mal estat de l'equipament. Ja fa 10 anys que es va construir i la manca de manteniment ha fet que sigui perillós el seu ús.
Per exemple, hi ha plaques de ferro que estan desenganxades, cargols sortits, no hi ha il·luminació i totes les papereres han estat retirades sense posar-ne de noves. A més, des de la plataforma Skatepark Sabadell també denuncien que molts usuaris s'han tallat per la manca de manteniment dels elements del parc. Consideren que no reben el mateix tracte que altres equipaments esportius de la ciutat. Valent Garrido és un dels portaveus del col·lectiu.
El que reivindiquem és un espai segur on practicar aquests esports alternatius, ja que hi ha camps de futbol, hi ha camps de tota mena d'esports normals, i aquests alternatius no els hi fan la mateixa, no els hi donen la mateixa atenció que els altres.
Per aquest motiu, Esquerra ha fet d'altaveu de la plataforma i presentarà una moció perquè es construeixi un nou skatepark on hi ha l'actual. Glòria Llobet, regidora republicana, confia en rebre els vots favorables de la resta de grups. De moment, Ciutadans s'hi ha sumat com a demandant després que fa unes setmanes denunciés l'estat precari de la zona.
Que sí que demanem sobretot és que es parli amb la plataforma Skatepark Sabadell i amb tots els afectats i afectades que practiquen aquest esport aquí, i el que es demana en aquesta moció és això, és la construcció d'un nou skatepark, perquè aquest ha quedat obsolet, és molt antic, fa més de 10 anys que es va fer i a més li falten moltíssimes coses, i com a Skatepark Sabadell demanem també, no, que hi hagin coses especialitzades que aquí no estan ara mateix, un bowl o un skate plaza, no, si no vaig errada, que estigui ben fet.
La moció també demana a l'Ajuntament que tingui en compte l'opinió dels usuaris de l'skatepark i també de la plataforma a l'hora de dissenyar el nou parc de patinatge.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres notícies del dia amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
Tres intervencions dels bombers en les últimes hores als barris de Can Gambús i Cifuentes per incendis en l'erari públic.
El primer foc a la ronda Jean Monnet va cremar una paperera al costat del restaurant La Capella. En el segon, en aquest cas al carrer del Kurdistan, va calcinar un banc de fusta per complet. L'últim es va produir ja de matinada al carrer Dinamarca amb la carretera de Terrassa. Un conjunt de fustes van cremar al costat del contenidor per causes que es desconeixen. Els tres serveis també van obligar a mobilitzar diverses unitats de la policia municipal.
El Museu d'Història de Sabadell acull aquesta tarda una jornada tècnica sobre l'evolució dels productes agrícoles del parc agrari.
Durant la sessió es presentarà l'evolució del cultiu de vinya a les zones sota els criteris de producció ecològica a càrrec de la cooperativa L'Olivera. A més, durant la jornada es presentarà l'oli de Can Moragues amb una aposta per recuperar la producció de l'oli de qualitat amb varietats catalanes al Rodal. Finalment es presentarà la llavor de la ceba de Sabadell que es començarà a repartir el mes vinent entre els horticultors.
L'església de Sant Fèlix acull aquest vespre un concert de la jove orquestra sinfònica de Köppingen a Alemanya.
Abans es farà una rebuda institucional als músics que formen part de la institució a l'Ajuntament. El concert està organitzat per Cisell, amics de l'orgue de Sabadell, amb la col·laboració de la parròquia de Sant Feliu i dansa Teresa Maria.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal format per 5 persones que havia comès robatoris en 7 habitatges de Sant Cugat i Tarragona.
Segons la policia catalana, es movien molt pel territori i canviaven sovint de vehicle per no ser descoberts. Els Mossos els van interceptar el 22 d'octubre després de cometre 2 robatoris a Sant Cugat, però la investigació va començar el dia 10 d'octubre. Fins al moment, els Mossos han pogut acreditar 5 robatoris al municipi Vallesa i 2 més a Tarragona. Els membres del grup fracturaven portes o finestres amb eines com tornavisos o palanques i s'emportaven diners en efectiu, joies i dispositius electrònics.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions més enllà de Sabadell i la comarca, el Tribunal Constitucional suspèn el Pla d'Acció Exterior de la Generalitat.
El ple del Tribunal ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol, el que suposa la suspensió cautelar com a mínim 5 mesos del pla. L'executiu espanyol considerava que l'òrgan sobrepassava les seves competències i va instar la Generalitat a modificar-lo per no arribar als tribunals.
I la Fiscalia no demanarà l'euroordre contra Meritxell Serret i Anna Gabriel.
Considera que només es podia jutjar l'exconsellera d'Agricultura i l'exdiputada de la CUP per un delicte de desobediència, un delicte que per si sol no permet l'extradició.
Pedro Sánchez aclareix que el programa electoral del PSOE per al 10N incorporarà la declaració de Granada i la de Barcelona que recullen l'aposta per la plurinacionalitat i el federalisme.
El president del govern en funcions ho ha matisat en una entrevista a Antena 3 després que el diari Oponés i la cadena SER publiquessin que els socialistes haguessin eliminat del programa electoral el federalisme i la millora de l'autogovern. Segons Sánchez, s'ha filtrat un programa electoral que encara no estava acabat.
Partido Socialista, si tiene algún problema, es precisamente este, que somos demasiado transparentes, se dan a conocer los documentos antes de que hayan terminado, y precisamente hoy va a ser en el Comité Electoral cuando se apruebe, como teníamos previsto, el programa electoral. Pero vamos, entiendo también el interés que tiene la oferta programática de quien, lógicamente, y no critico para nada en absoluto el trabajo de los periodistas.
El document s'ha d'aprovar avui al Comité Electoral del PSOE.
El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, defensa la correcta actuació policial davant de la violència de l'independentisme, ha dit radical.
Així ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha remarcat que no li consta cap vulneració dels protocols d'actuació durant les protestes per la sentència de l'1 d'octubre.
Vaga de transportistes i treballadors de centres logístics.
Centenars de persones han tallat els accessos al port de Barcelona aquest matí, un bloqueig que ha provocat llargues cues de camions i cotxes que han quedat atrapats. Fonts del port han indicat que hi ha tranquil·litat dins del recinte portuari i que l'activitat és molt baixa a les terminals. El moll adossat no està afectat per l'aturada i estan sortint creueristes. Comissions Obreres i UGT han convocat la vaga per reivindicar una millora salarial després de 9 anys de sou congelat i de negociacions de conveni infructuoses. Camil Ros, secretari general de l'UGT a Catalunya, diu que el conflicte és el clar exemple de l'ús i abús de la reforma laboral.
És dels primers convenis que va entrar en ultraactivitat a Catalunya i no hi ha hagut manera de desbloquejar-ho. Per tant, és evident que la mala fe patronal existeix. És una mala fe que va acompanyada d'explotació laboral, perquè al mateix temps que no s'aplica el conveni col·lectiu, contracten a gent doncs, en forma d'autònom no pagant el que pertoca, contracten també a personal estranger contractes de fora de l'Estat, jornades laborals doncs, maratonianes, i per tant és el clar exemple del que no hauria de ser un mercat de treball competitiu.
L'aturada també s'ha notat a grans centres logístics com el de la multinacional Amazon al Prat de Llobregat i Martorelles o el magatzem de Mercadona a Brera. D'altra banda, més de 25 línies d'autobús de Barcelona s'han vist afectades per la concentració de transportistes.
La contraportada.
Avui a la recta final de Notícies Migdia us parlem de l'estrella més famosa del món. Se li han dedicat mil i una cançons en tots els idiomes, el veiem i sentim cada dia, ens dona vida, però què en sabem realment del Sol? Avui l'agrupació astronòmica de Sabadell pretén posar una mica de llum sobre el gran misteri que és el Sol amb una conferència sobre la formació d'aquesta estrella a càrrec del catedràtic Joan Fabregats.
Fabregats explicarà les últimes novetats que es coneixen sobre el Sol, una estrella que, tal com apunta Albert Murrà, el director científic de l'Observatori de Sabadell, no va néixer sol a l'univers.
El Sol no va néixer sol, encara que es digui així, sinó que va néixer amb tot d'altres estrelles, centenars d'altres estrelles, que podríem dir que són les seves germanes, i va néixer en una nebulosa i van evolucionar per separat, es van anar separant, i ara el difícil és trobar-les. Estan escampades per tota la galàxia i un dels estudis que es dedica aquest senyor és a descobrir quines són les germanes del Sol.
Precisament l'any 2014 es van trobar una d'aquestes germanes del Sol a la nostra mateixa galàxia. Una característica que confirma que les estrelles d'aquest tipus neixen juntes però que moren en solitud. L'aparició d'aquestes germanes del Sol obre la possibilitat que hi hagi vida més enllà de la Terra.
De moment sabem que les estrelles que són com el Sol o semblants tenen més probabilitat de que hi hagi planetes amb vida, potser. Encara tampoc ho dominem, però és més fàcil que hi hagi planetes amb vida en estrelles semblants al Sol que no en estrelles molt més grans o molt més petites. Diguem que el Sol és una estrella estàndard que li va molt bé a la vida.
També ha explicat que actualment estem vivint en els millors anys de la investigació astronòmica i que hi ha avançat que en un període de 10 anys descobrirem quins planetes tenen vida més enllà de la Terra. Si voleu descobrir més detalls sobre el naixement, la vida i la possible mort del Sol, aquest vespre a les 7 teniu una cita a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Doncs amb aquesta llum posem punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara tota la informació esportiva, avui amb convidat de luxe als estudis de Ràdio Sabadell, Òscar Salguero. Que vagi bé, adéu.
Tornes
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.